Són les 11. El 28 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només, o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Demà passat s'estrena a Disney Plus Yo Adicto, la sèrie de Javier Giner que explica el seu procés per superar les addiccions que patia. Un dels personatges clau de la sèrie i, per tant, també de la recuperació de Giner en la vida real va ser l'educadora social que va treballar amb ell. A la sèrie, Nora Navas, a la vida real, Anaïs López. De seguida podrem començar a conversar amb ella, amb la de la vida real, sobre com tractar les addiccions. L'actualitat esportiva està avui molt carregada amb aquesta gala de la Pilota d'Or i encara pesa també la ressaca del 0-4 al Bernabéu del Barça. La Marta Bosch ens portarà avui a l'estadi, al Bernabéu, però no per parlar del clàssic, sinó d'una funció que hauria tingut aquest equipament esportiu que és molt desconeguda i sinistra. A la ciutat d'Austin, a Texas, el dia 7 de maig va ser declarat dia d'un grup de música, els Black Pumas. El seu àlbum de debut, el 2019, va ser allà tot un fenomen. Dissabte toquen a Barcelona i avui us els presentarem. Conversarem amb un dels dos membres del grup en un moment que a Texas es parla molt també de política. Ja hi ha ciutadans com Joe Biden que estan votant aquests dies en un feu tradicionalment republicà com és Texas, també ja s'està votant, ho ha fet, de fet, un dels membres d'aquest grup. A qui coneixerem després. I com sempre ens està escoltant un oient que no podem dir encara qui és, perquè això ho dicta la norma que ens vam imposar a l'inici de la temporada, i avui ens haurem de mossegar molt la llengua. Li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos avui a una persona de qui nosaltres sí que hem après, i moltíssim. I és una persona que passa ara mateix per un moment vital d'aquells que marquen un abans i un després. Sabreu qui és al final del Catalunya Nit. Va, que tenim encara 57 minuts i una miqueta més per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I una de les nostres obligacions és que l'acabis ben informat i això ens hi ajuda cada nit el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Yolanda Díaz demana disculpes pel cas Errejón, però treu pit per haver actuat ràpid i amb contundència.
La vicepresidenta del govern espanyol i fundadora de Sumar ha donat explicacions gairebé una setmana després que li arribés la denúncia per agressió sexual que va fer pública la periodista Cristina Fallarás. Díaz ha admès que Errejón no hauria d'haver estat ni diputat ni tampoc portaveu.
Está claro que no debió de ser ni diputado ni portavoz. Es evidente. Pero esta información la tenemos desde esta semana. Y si la tuviéramos en la elaboración de listas, sería exactamente igual.
El govern espanyol, mentrestant, es blinda del cas i assegura que no posa en perill la continuïtat de la legislatura. El Partit Socialista tanca files amb la gestió del cas que n'ha fet Yolanda Díaz, mentre que Alberto Núñez Feijóo denuncia el que considera que és un govern envoltat d'escàndols i de corrupció.
Els socis d'investidura de Salvador Illa, Esquerra Republicana i Comuns, posen preu al seu suport als pressupostos.
En la primera ronda de contactes del president amb els grups parlamentaris, els republicans li han exigit concrecions per desplegar el finançament singular i els comuns que prioritzi la carpeta d'habitatge. Sentim la republicana Marta Vilalta i la líder dels comuns, Jessica Albiach.
Sense concrecions en el finançament no hi haurà passos en res més. Aquesta és la clau de volta, aquesta és la prioritat.
Aquestes eines són persones, són inspectors, són lletrats que passaran a dependre de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i estem parlant en concret de 150 persones.
Junts ha endurit el perfil d'oposició, un president que veu més ocupat d'Espanya que no pas de Catalunya. Mònica Sales és la portaveu del grup.
És el govern més espanyolista que ha tingut mai la Generalitat, perquè la seva agenda política té com a objectiu desnacionalitzar el nostre país.
Des del PSC han insistit que compliran els pactes d'investidura i anuncien per la setmana que ve la primera reunió de la Comissió de Seguiment dels Acords amb Esquerra.
La vaga en el transport de passatgers ha obligat molts usuaris a buscar alternatives per desplaçar-se.
Segons Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dilluns han tingut un augment d'usuaris de més d'un 30% i al metro de Barcelona els viatgers s'han incrementat un 10%. Segons la UGT i Comissions Obreres, el seguiment de la protesta ha estat pràcticament total, mentre que TMB assegura que només l'han secundat la meitat dels conductors. Els convocants demanen, entre d'altres coses, la jubilació als 60 anys. I aquí, al Catalunya Nit, Manel, has parlat amb Venanci García, secretari d'Acció Sindical del sector de carretera i logística de Comissions Obreres, que, per començar l'entrevista que li hem fet aquí, deia això.
Primer, Manel, voldria demanar disculpes a tota la ciutadania. He sentit ara, mentre que està escoltant, el que ha motivat aquesta vaga. És a dir, ha sigut una situació que no agrada a ningú, però al final, és a dir, al final passa el que passa, no?, les vagues, però volia demanar disculpes a tota la ciutadania.
Disculpes als usuaris. Mentrestant, recordem que si no hi ha un acord, els sindicats preveuen noves aturades els dies 11, 28 i 29 de novembre i el 5 i el 9 de desembre.
La vida a Cisjordània i a Gaza ja és molt complicada i ho podrà ser a partir d'ara encara més, perquè Israel aprova una nova legislació per prohibir l'activitat de la UNRWA, l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins, que és una mesura fortament criticada per les mateixes Nacions Unides i diversos països europeus.
Això passa mentre Qatar s'explora la possibilitat de reprendre les converses per a un alto el foc a Gaza i l'alliberament dels hostatges retinguts a la franja. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha demanat sancions com a mesura per acabar amb la guerra. Ho ha dit en el marc de la trobada organitzada per l'Institut Europeu IEMET a Barcelona.
Tot això s'ha d'aturar, però no s'aturarà només perquè ho demanem. Si la comunitat internacional no està preparada per exercir restriccions a tots els actors, i em refereixo a tots els actors, la guerra desafortunadament continuarà.
Sempre et donem 5 minuts i encara ens queden uns segons. Què més hi afegim?
Doncs hi afegim que ahir havia de ser l'últim mercat. A què ens referim? Ens ho ha explicat la nostra companya Marta Bellés. L'Ajuntament de Canovelles havia pres la decisió de suspendre el mercat de la població dels diumenges després de no poder combatre la venda il·legal, però després de parlar amb Interior han rebut el compromís que s'augmentarà el nombre de Mossos i que faran controls d'accés. Per la seva banda, el consistori contractarà seguretat privada i treballa també en un canvi d'ubicació del mercat. Diumenge vinent, doncs, hi haurà mercat a Canovelles i es deixa oberta la possibilitat de suspendre'l si amb aquestes millores no s'aconsegueix, de tota manera, un entorn segur.
A veure com anirà. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I ara apuntem al més important del món de l'esport amb David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit.
S'ha acabat ja la gala d'entrega de la Pilota d'Or. Els moments àlgids els hem seguit aquí al Catalunya Nit en una cerimònia amb protagonisme del Barça.
Sí, ho hem anat destacant. Fa ben pocs minuts, de fet, que s'ha acabat ja aquesta gala, que s'ha allargat fins a una mica més de les dues hores. I amb Aitana com a gran protagonista s'ha endut la seva segona Pilota d'Or de manera consecutiva i quarta seguida per a una futbolista del Barça. Primer dues d'Alexia i ara avui Aitana, que ha culminat el seu doblet. I en el seu discurs, doncs, Aitana mateixa ha posat en valor el fet que el Barça hagi assolit quatre pilotes d'or de manera consecutiva.
Me parece algo brutal, fascinante, que hayan sido cuatro balones de oro, los dos de Alexia, los dos míos. También digo, podría haber sido cualquier de otras de estas jugadoras que están aquí. Creo que os lo merecéis cualquiera de vosotras. Es algo excepcional para el club. Creo que bueno, para mí es un orgullo formar parte del Barça. Es un club único y también que se lleve estos reconocimientos es brutal. Nada, se lo debemos. Yo se lo debo todo al Barça, que me lo ha dado todo desde que tengo 13-14 años. Y bien, espero seguir cosechando muchos títulos más para el Barça.
De fet, el podi ha estat íntegrament blaugrana perquè Caroline Graham ha estat segona i Salma Parayolo tercera en les votacions d'aquesta pilota d'or. Una Aitana que, per apuntar alguna cosa més, doncs, ha assenyalat la mentalitat com a clau per seguir assolint èxits. El Barça femení, en conjunt, a més, s'ha endut el guardó a millor equip de l'any. I també en clau Barça, la Minya Mal ha guanyat el Premi Copa, que és la pilota d'or per als jugadors joves, diguem-ho així, però és que en global la Minya Mal ha acabat vuitè en les votacions de la pilota d'or.
Bueno, al final yo creo que todos los jugadores como objetivo tenemos eso también. Ojalá poder ganar lo más pronto posible y es algo que tengo en mente y que irá por ello.
La Minya Mal, que com ara deia, doncs apunta ja més amunt a mirar d'assolir ja la pilota d'or dels grans, entre cometes, i vol superar així. Té 4 anys per fer-ho. El rècord de Ronaldo Nazario com a jugador més jove endur-se una pilota d'or la va guanyar l'exjugador del Barça, Inter de Milà, Madrid, entre d'altres, als 21 anys. La Minya Mal en té 17.
Té temps per aconseguir-ho. Una gala de la pilota d'or que fins aquí sona tot molt bonic, però hi ha hagut també polèmica.
Sí, perquè el Madrid a última hora ha emprès, a dir, tota la seva comitiva ha fet marxa enrere i ha decidit evitar el desplaçament a París en saber que Vinícius no guanyaria la pilota d'or. Han fet sondejos al Madrid i han descartat doncs, el viatge finalment. Ha guanyat el jugador del Manchester City, Rodri, el migcampista, entre d'altres vencedor de l'Eurocopa el passat estiu, i també doncs, vencedor amb títols al conjunt anglès de Pep Guardiola. El Madrid sí que ha ocupat les posicions següents: Vinícius segon, Bellingham tercer i Carvajal quart. El Madrid, en no viatjar, s'ha quedat sense poder recollir el premi a millor equip, que ha guanyat l'equip de Carlo Ancelotti, i Ancelotti mateix no ha recollit el premi a millor entrenador de l'any, ja que l'han designat. Afegim que Jennifer Hermoso, l'exfutbolista del Barça, ha rebut el premi Sócrates per la seva feina en favor de la igualtat.
Molt bé, el Madrid també doncs, està molt bé, millor equip i millor entrenador. I per cert que la Lliga de Futbol Professional ha denunciat a la policia els insults racistes que van rebre alguns jugadors del Barça en el Clàssic el dissabte al Bernabéu, entre ells la Minya Mal.
Sí, en paral·lel el Barça estudia aquest cas per decidir si finalment denunciar els fets, tot i que amb aquesta denúncia que han fet ja la LFP n'hi ha prou perquè el Comitè de Competició d'Antiviolència actuïn, i per la seva banda el Consell Superior d'Esports ha condemnat també els insults racistes i avança que s'analitzaran a la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport. Per últim, avui hem tingut un protagonista en aquest sentit, aquest mateix estudi, els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. Es tracta del president del Moviment contra la Intolerància, Esteban Ibarra, que ha explicat doncs, que ell és més partidari d'un tancament parcial de la graderia del Bernabéu que d'un tancament total de l'estadi del Madrid.
Soy absolutamente contrario, ya lo dije, porque dijimos que era pagar justos por pecadores, ¿no? En todo caso, si es una zona muy amplia donde se han producido los hechos, pues habrá que plantearse medidas de cierre parcial.
Doncs, déu-n'hi-do, avui sembla que estiguem fent el tot costa...
Sí, farcit.
Versió nocturna. Moltíssimes gràcies, David.
De res, Manel, fins demà.
Fins demà.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Per la sortir jo, però si no, malament, oi? I no em trec jo.
Un dia molt maco, eh?
Tu per què creus que va morir?
Jo crec que va morir per no saber dir no.
Jo crec que el Carles no va dir...
La pressió de l'èxit marca dos dels principals documentals que s'acaben d'estrenar al Festival Inèdit. Carles Sabater, No espereu res de mi, i Sobreviure a l'incendi, el documental de Zoo. Totes dues cintes han esgotat les entrades. Barcelona, Marc Ruiz.
A No espereu res de mi, produïda per la Manchester i 3CAT i que s'emetrà demà al Sense Ficció, entrem en la vida de Carles Sabater a través de les imatges que ell va començar a gravar amb una càmera domèstica a partir de 1992 i que la seva parella, Laura Jou, va rescatar per un llibre de Pep Blai sobre el cantant de Sau. El director del documental, Jordi Call, posa en valor aquestes imatges.
Hi ha una cosa que és molt bonica, que és veure com veia el món a través dels ulls del Carles, no? Que gravava, tot i que no es gravava ell parlant davant de la càmera, per exemple, però la mirada d'algú et dona moltes pistes de com és aquesta persona, no? Jo crec.
El documental apunta l'autoexigència, la pressió de la fama i el no saber dir que no, com les causes que li van provocar l'atac de cor que el va matar a la sortida d'un concert el 13 de febrer de 1999, quan tenia 36 anys. No espereu res de mi, és una frase de Si un dia he de tornar, la cançó, que era una crida d'auxili, com sosté Laura Jou.
Hauríeu d'anar-se sense donar explicacions, estar un any fora i tornar. De fet, era la meva fantasia. Quan es va morir pensava, no, s'han anat i un dia me'l trobaré pel carrer, no? I li perdonaré tot i serà molt bonic perquè pot tornar. I no, clar, no va passar això, no?
Comenzó en Valencia, no actúa. Mañana en Madrid es un grupo musical que de festival en festival ha ido ganándose al público.
Yo, un grupo de música de las Afores, actúa hoy así al Wishing Center de Madrid.
Estem entrant en el món zoo. El documental també posa èmfasi, Marc, en la pressió de l'èxit.
Pancho Riba diu que la banda valenciana havia tocat sostre, que ell havia fet realitat el seu somni i que, per no embrutar-ho, valia més la pena acabar amb el grup. Però pel director Josep Pitarch, zoo són història de la música valenciana.
No només de la música en valencià, sinó de la música valenciana. Vull dir, ells han aconseguit coses que ningú havia aconseguit fins a aquest moment. Han arribat on ningú havia arribat.
El documental repassa els 10 anys de la banda a partir d'imatges d'arxiu, però també amb el seguiment que va fer l'equip de la pel·lícula durant la gira de comiat, des del mateix instant en què publiquen l'anunci a les xarxes socials i els arriba un allau de comentaris de fans que els reclamen que continuï. I Toni Sánchez Pancho no acaba de tancar del tot la porta.
A mi m'agradaria que pogueren tornar algun dia, però necessitàvem viure amb la certesa de que de moment el projecte estava acabat, de que no teníem data de tornada, de que no tenim cançons que fer, de que no tenim més coses que moure, i en aquest sentit pues, necessitàvem parar. Ja veurem.
Molt bé, doncs fem ara una pausa per la publicitat. Són un quart de 12 de la nit i ja tinc aquí al meu costat l'Anaïs López. De seguida parlem amb ella, educadora social de les addiccions i com superar-les. Fins ara.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Va ser el primer sex symbol del rock català, si es pot dir d'aquesta manera.
Aquell noi que totes les mares voldrien desgendre, no?
Sabia que l'estaven mirant, i es feia mirar. Ell ho gaudia.
Jo crec que va morir per no saber dir no.
Jo crec que hi ha una frase que defineix molt el Carles, que és: si un dia he de tornar, no espereu res de mi.
25 anys després de la seva mort, descobrim Carles Sabater fora dels escenaris. Nits sense ficció, Carles Sabater, no espereu res de mi. Dimarts a la nit estrena a la plataforma 3CAT i a TV3.
I ara entrem al búnquer.
Tu hi has estat, a Sud-àfrica?
No he tocat res d'allà
baix. Jo vaig conèixer un senyor de Sud-àfrica.
Jo també vaig conèixer un senyor de Sud-àfrica. Tenia un barc, un nano.
El meu, un helicòpter.
Mira. Ah, mira, quantes coses.
Ja el també et diré que segur que els dos eren blancs.
Sí, sí,
no. Ai.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. De dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Salut.
Grup Atlàntida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut. De la A.
A la Z.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco. Que truco.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Les 11:20, dimecres, s'estrena a Disney Plus la sèrie Yo Adicto, escrita i dirigida per Javier Ginera. El vam tenir aquí fa 15 dies, vam parlar-ne amb ell. És aquesta peça seva basada en un llibre que va escriure ell mateix, on explica la seva experiència vital. Era una persona que la feina li anava molt bé, cap de premsa de gent com Almodóvar o Penélope Cruz, però que va anar caient en l'espiral de diverses addiccions, la cocaïna, els sexe, l'alcohol, i va veure que havia tocat fons i que n'havia de sortir. Va decidir ingressar en un centre i allà es va topar amb una persona que la sèrie és Nora Navas, però avui tenim la de veritat aquí, el Catalunya Nit, una educadora social, i va tenir molta sort de creuar-se amb ella, el Javier Giner. Anaïs López, benvinguda al Catalunya Nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Educadora social, però experta en addiccions. Com vas anar a parar a aquest món?
Bueno, salí de la carrera, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto pionero en toda España con menores toxicómanos en la calle, que era la época de la heroína. En principio estaba allí colaborando y al final pues me quedé allí trabajando y a partir de ahí ya hasta aquí.
Molt bé, això vol dir que d'alguna manera t'agradava la feina que feies.
Sí, me gustaba bastante. También era bastante joven, estaba aprendiendo, tenía muchas ganas de aprender y aprendí mucho, claro.
Clar, una noia jove ja en aquest món de les addiccions i tan potents com pot ser l'heroïna, no sé si et feia un punt de respecte al principi.
Mucho. De todas maneras, cuando estás en un proceso de aprendizaje, tienes que tenerle mucho respeto. Yo estaba con gente que ya llevaba muchos años trabajando para la agencia antidroga y tuve la oportunidad de aprender observando, callando y preguntando lo que tenía que preguntar. Y sobre todo estando en el sitio, en el espacio, en el donde pasaban las cosas, viéndolo, sintiéndolo.
Vas a estudiar y trabajar a Madrid, pero al final vens a parar aquí a Barcelona, que es on coneixes al Javier Giner. Sí. ¿Cómo os veu conèixer y en quina situació estava ell?
Bueno, yo me vine aquí a vivir, a trabajar aquí, y trabajo en una comunidad terapéutica donde sigo trabajando, y él entró hace, ahora para diciembre serán 16 años ya que entró.
Ell va estar gairebé 4 mesos al centre ingressat.
Bueno, él estuvo primero, luego se fue, porque ya estaba curado, como gran parte de la negación que pasa muchas veces con la adicción. Y luego pues tiene una situación límite en la que reacciona y tiene que volver a entrar ya sin límite de tiempo.
Això és ben curiós perquè a la sèrie es veu bé, el llibre, que això, el primer cop que ingressa, ell diu, jo ja estic aquí, us quedeu, me'n vaig, sí, i sí. Tal. En canvi, el segon cop, quan ja li dieu que està bé, representa que té l'alta, a ell li fa com por marxar. Això és habitual que passi?
Sí, sí, porque cuando están en comunidad están en como un entorno muy protegido. Y durante esos meses que estuvo Javi se pudo dar cuenta de tantas y tantas cosas que luego dijo, es que esto no es tan fácil como yo pensaba. Uh-huh. Y salir fuera, pues a veces les da muchísimo miedo porque están allí como una burbujita donde tienen que ir saliendo poco a poco y adaptarse a su medio de manera gradual, pero cuando salen a la jungla, como yo digo, pues se encuentran con mucho miedo. Y es muy bueno tener miedo.
Uh-huh. Ell era adicta a l'alcohol, a les drogues i al sexe. Cada addicció es treballa per separat?
No.
Es treballen totes conjuntament? Totes són iguals, són diferents?
Las adicciones se tienen que trabajar como se tienen que trabajar. Independientemente sean adicciones a sustancias como comportamentales. Es una adicción. Otra cosa es cada persona. Y cada persona hay que trabajar de diferente manera. No se tiene que englobar en un tratamiento estándar a todas las personas porque no es así, ¿no? A unas personas les funciona una cosa, a otras personas les funciona a otras. Hay pacientes de alta exigencia, como era Javi, que a nivel conductual se tenía que, como yo digo, meterle mucha caña, hablando mal. Y luego hay otros pacientes que tienen patologías duales que no se les puede exigir tanto.
Se li tenia que fotre canya, com dius, perquè...
Ponerle muchos límites, muchos, muchos. Y no entrar en sus provocaciones, sobre todo.
Clar, era una, és una persona intel·ligent que se sap moure bé. Per exemple, hi ha un moment que arriba tard a una teràpia, a una sessió, i tu el fas fora i reacciona molt malament. Era realment així?
Sí, sí. Esa escena es real. Yo estaba esperando el momento en el que ponerle el límite adecuado en el momento adecuado para que se sintiera mal, para que aprendiera a frustrarse. O sea, una cosa es, yo te enseñaré a frustrarte, pero si no te frustras no vas a saber cómo reaccionar y cómo, sobre todo, gestionar aquello que en esos momentos te está pasando. A mí no me importaba cómo se sintiera en esos momentos. A mí lo que me importaba es que lo sintiera para trabajarlo.
¿Qui pot caure en una adicció? ¿Tothom?
Tothom. Tothom. Esto no va de familias desestructuradas. Mira, el otro día hablaba con una madre que me decía algo, mira, y me decía llorando, Anaís, no sé en qué momento yo perdí a mi hijo. Y luego me decía una cosa, dice, yo creo que lo perdí en el momento en el que entré, le encontré un mechero, mi hijo me dijo, no te preocupes, mamá, que es de un amigo, y yo le creí. Y a partir de ahí, es que me puso una venda en los ojos. Ese mechero era de mi hijo, no era del amigo de que yo pensaba. Entonces, esa madre me decía, es que no hay que hacer como si no pasara nada. Es una frase que yo siempre uso. Aquí en el mundo de las adicciones no hay que hacer como si no pasara nada. Si te encuentras un mechero, bueno, pues a lo mejor hay que dudar. Porque creemos que nuestros hijos no siempre nos dicen la verdad. Y, bueno, pues a lo mejor hay que dudar un poquito, ¿no?
Per tant, tothom hi pot caure. Tothom necessita ajuda per sortir-ne.
Sí, en el momento que caes necesitas ayuda.
Què s'ha de fer? Quins serien els passos per dir, les passes per dir tinc aquest problema i me'n vull sortir? Què hauria de fer a continuació?
Lo primero es reconocer que tienes un problema, que esa es la parte más difícil, ¿vale? Porque hay una parte de negación tremenda, que la parte de negación no te permite ver que tienes un problema, que todos los demás tienen un problema. Javi, por ejemplo, decía que todos los demás eran unos apestados menos él. Él no veía que tenía un problema, que además era diferente a los demás, porque tenía unas pautas de consumo completamente diferentes a los demás. Y no es así. Eres igual que todo el mundo, tienes los mismos problemas que todas las personas que están aquí. Entonces, lo primero que hay que reconocer que tienes un problema. Y a partir de ahí, pues pedir ayuda.
¿Y la ayuda ha de ser profesionals?
Siempre.
¿Y a més tenir una bona xarxa d'amics, familiars, això ajuda? ¿O el principal és posar-te en mans de professionals?
Aquí yo creo que hay que tener una red social importante. Yo hay una cosa que diferencio mucho, que es entre amigo y colega. ¿Vale? Los amigos son aquellas personas que realmente te ayudan. Por ejemplo, si les pides dinero siempre te van a decir que no. Un colega no. Un colega es aquella persona que está relacionada de manera directa o indirecta con el consumo. Y si le pides dinero, él te lo va a dejar. Ah, y luego los familiares, que también entiendan exactamente lo que es la adicción y se les dé pautas para ayudar, porque muchas veces los padres, por querer ayudar, lo único que hacen es proteger mucho más y mucho trabajo que los educadores o los psicólogos y los médicos están haciendo, un familiar lo puede tirar por la borda. Tienen un límite que tienen que ponerle claro en un día determinado o les dan dinero pensando, porque son grandes manipuladores y grandes mentirosos. Y luego siempre tiene que haber una red de grupo o un terapeuta. Eso siempre. Amigos, familia y terapeutas.
Imaginem, ja sé que això és un procés llarg i que no es resol en segons ni ho pretenc, però com que m'agrada pensar que sempre fem un servei, imaginem que ara ens estan escoltant dos tipus de persones. Una, algú que nota que té aquest problema a l'addicció. Què li recomanaries de fer?
Que pidiera ayuda. Que pidiera ayuda en el sentido de a mí me está pasando esto. ¿Realmente tengo un problema? Por lo menos que se ponga en la duda de decir, ostras, a lo mejor sí que me están pasando cosas que cuando quiero gestionar alguna cosa necesito utilizar alguna sustancia para ser capaz de mover o hacer algo o ser capaz de hacer algo. Aquellas personas que tapan el sentir o cuando se conecta con el malestar es alguna emoción que no les gusta sentir, utilizan alguna sustancia o el juego, muchas veces también lo tapa el juego. Que se pongan en la duda de decir algo me está pasando, ¿no? Algo, o cuando empiezan a aislarse de la gente, que no quieren saber nada. Bueno, es que hay muchos como datos que tienen que tener una actitud crítica de decir algo me está pasando.
¿Y aquesta ayuda la ha de demanar buscant per internet centres, a un hospital? ¿On la ha de demanar aquesta ayuda?
A ver, aquí está la vía pública y la vía privada. La vía pública siempre ir al médico de cabecera y el médico de cabecera siempre te va a derivar al especialista especializado en eso, centros especializados, y luego está, claro, está la parte privada, claro.
Que això és un punt important també a la sèrie, que crec que descriu molt bé el Javier Giner, que aquests centres són molt cars. Ell, per exemple, si passa 3 mesos i pico, una de les problemes mentals que té, o sí, el malestar que li genera, que els seus pares li estan pagant, però els seus pares ho poden pagar. No tothom podria pagar-ho.
No todo el mundo. No todo el mundo lo puede pagar. Y es una realidad que está ahí. Recursos públicos los hay. También es verdad que hay muchas listas de espera, porque la demanda cada vez es más alta. No solamente de adicciones, sino de enfermedades mentales.
¿Están anant a més les addiccions?
Sí.
Tu ho notes en la teva feina?
Sí, mucho.
¿I canvia el tipus d'addicció amb els anys o no?
Sí, está cambiando. Claro, yo empecé con la época de la heroína, desde hace casi 30 años. Ahora la población que viene es mucho más joven y la pauta de consumo es completamente diferente, porque son sustancias diferentes. Ahora nos vienen muchos chicos jovencitos con problemas de ketamina y es muy triste porque los padres y las madres no sabemos muy bien cómo funcionan las nuevas drogas. Decía el otro día un compañero, yo si veo un instituto ahora, hago una reunión de padres y les pregunto que levanten la mano quien sepa lo que son las nuevas drogas, como la ketamina o el tusi, hay muy poca gente que levanta la mano y sabe de qué estoy hablando. Y eso es un poco triste, porque los padres y las madres tenemos que ser informantes de primer grado en cuanto a las adicciones y al peligro que esto tiene.
Abans et deia dos tipus de persones. Els següents són uns pares, una mare o uns familiars,
sí,
que noten que allà està passant alguna cosa. Què els hi recomanaries de fer també com a primera passa?
També pedir ajuda. Ajuda en el sentido de que alguien especialista les asesore. Porque muchas veces ellos no saben cómo poner límites, no saben cómo tener una conversación con esta persona, no saben cómo abordar el problema. Muchas veces son las madres las que pretenden intervenir, a lo mejor es un poco más de las familias, tienen que intervenir hermanos o gente que sea capaz, o el miembro de la familia que sea capaz de poner ese límite que en esos momentos necesitan. Porque, como por ejemplo con Javi, tuvo una situación límite que se generó, pero muchas veces son los familiares los que tienen que provocar una situación límite para que esa persona reaccione y pida ayuda.
Clar, això costa molt de fer perquè pot acabar en una discussió que digui bueno, la persona aquí us quedeu, no?
Pero es que a lo mejor hay que provocar esa... Lo que no hay que hacer es lo que te digo, no hay que hacer como si no pasara nada, y lo que no hay que hacer es evitar el conflicto. Si hay que tenerlo, se tiene que tener. Pero el professional te va a decir cómo lo tienes que tener, en qué momento y de qué manera.
Ja hem dit que tothom pot caure en una addicció, que tothom necessita ajuda per sortir-ne.
Sí.
La següent pregunta, que la sèrie respon una mica també a Jo Addicto, és si tothom en surt, i malauradament no tothom en surt. Hi ha gent que acaba morint, això es veu a la sèrie.
Sí, això és real. Això és real.
Al centre, tal com es descriu a la sèrie, no sé si passa en el centre, quan una persona mor després d'un ingrés o durant l'ingrés, es planta un arbre, sí, i n'hi ha uns quants.
Sí, hay unos cuantos. Sí, se planta un árbol como un acto simbólico. Los actos simbólicos son importantes para las despedidas, para el duelo. Muchas veces vienen las familias a plantar el árbol con nosotros porque es una manera de despedirse. Y sucede una cosa muy bonita, que los padres siempre, en todos los discursos que han dado esos padres, esas madres que vienen allí, es un mensaje de ánimo para los que se quedan en la comunidad, que no les vuelva a pasar lo que le ha pasado a su hijo. Esto lo he encontrado siempre en todas las familias. Y también es un momento importante para la comunidad, porque para decirles, oye, es que estáis jugando con la vida, esto es real.
La barrera entre sortir-se'n i no sortir-se'n, ¿de qué depèn?
Depende de muchas cosas. La primera, tener una buena conciencia de enfermedad. ¿Qué significa esto? Que sabes que tienes una enfermedad, porque yo lo llamo enfermedad, porque lo es, porque los médicos así lo han dicho y son las personas que tienen que diagnosticar una enfermedad. Yo siempre hablo de 3 pilares fundamentales, que es la actitud, la humildad y el tiempo. Si alguna de estos pilares no está, el tratamiento caerá. Lo tengo clarísimo, actitud, humildad y el tiempo. Actitud es una actitud de cambio. Es decir, tengo que renunciar a un montón de cosas. Y renunciar significa tener pérdidas de manera voluntaria y eso duele muchísimo. Y luego la humildad. Yo siempre les hablo de tienes que salir de la mentira, porque si no sales de la mentira no vas a salir de la adicción nunca. Porque detrás de una mentira siempre, siempre, siempre va otra. Y luego tiempo. No podemos pretender que hábitos y actitudes cambien de la noche a la mañana. Y luego además tiene un proceso de cambio. en el proceso de Javi se ve cómo entra, a cómo sale, a cómo está ahora.
Actitud, humilitat i temps. Una gran lliçó per a moltes coses de la vida, per a moltes coses de la vida, crec jo, i també per sortir de les addiccions. Has vist la sèrie?
La he vist en Sant Sebastián, sí. Jo no l'havia vist antes. Uf, és potente.
T'ha agradat?
Mucho, muchísimo. Yo creo que le va a gustar a todo el mundo.
¿Qué te sembla el papel de la Nora Navas?
Bien. A mí me... Yo decía así de risa, me patina un poco la cabeza, porque claro, es una persona que está haciendo de mí, pero a mí me gusta mucho. Tiene esa esencia que yo creo que tengo, que es una parte de maternaje, pero cuando hay que poner límites, hay que ponerlos y firmemente y sin pestañear.
Molt bé. Creus que la sèrie pot ajudar també a qualsevol persona a notar coses que li poden estar passant?
Yo creo que la serie va a despertar muchas conciencias, que es de lo que se trata. Sí, sí lo creo firmemente. Pero yo creo que ya lo está haciendo. El libro ya lo hizo. Bueno, lo hizo y lo sigue haciendo. Y lo hará. Yo creo que la serie, que es más visual, también.
Doncs, Anaïs López, ha estat un plaer tenir-te aquí. I tant de bo que si les teves paraules serveixen per ajudar algú, doncs encara més. Moltíssimes gràcies.
Tant de bo.
Tant de bo que sigui així.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies i tornem a parlar un dia.
Gràcies.
Una abraçada.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Demada general, embarcació pneumàtica.
Cada dia desapareixen 9 persones al mar intentant arribar a Europa. Seguim el rastre de 3 embarcacions que van sortir de les costes del Marroc i del Sàhara Occidental amb destí a Espanya.
Els seus noms no consten en cap registre oficial.
Jo necessitava saber de mon cunyat, necessitava fer una denúncia.
Piensa en tu hija que se fue a la discoteca i que és lunes por la mañana i que no responde en su móvil.
El mar, el mur. Un podcast de Mercè Folch, Anna Sorinyac i l'equip dels Solidaris.
El mar, el mur, de Catalunya Ràdio, ha estat guardonat amb el Premi Ondas a la millor programació especial. Recupera els seus capítols a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8 de setembre de 1961.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... Ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactat,
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols de líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Caró.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Oients, no sé com aneu de memòria, però si és millor que la meva, potser recordareu un tema que vam posar de dilluns a divendres la temporada passada, que es deia Colors. Aquest tema és de Black Pumas, una banda nord-americana que va protagonitzar una de les sortides discogràfiques més potents dels últims anys, el 2019, amb aquest àlbum que té temes molt bonics. Ara en tenen un altre, un segon àlbum, que és el que venen a presentar a Barcelona el dia 2 de novembre al Sant Jordi Club. I tenim la sort ara de poder parlar amb el guitarrista i productor de Black Pumas, és l'Adrián Quesada. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo están?
Muy bien. No sé en qué ciudad te pillo ahora mismo. ¿Dónde estás?
Estoy en Austin, donde vivo, en Austin, Texas, en los Estados Unidos.
Muy bien. Estaba contando que el día 2 de noviembre venís para Barcelona. No sé si será vuestro primero concierto aquí en Barcelona.
No, se me hace... Bueno, tocamos en el Mad Cool. Eso no es en Madrid, ¿verdad? En el Mad
sí,
Cool.
Exacto.
Sí, se me hace que a lo mejor sí es el primer concierto en Barcelona. Hemos tocado en Madrid varias veces, pero en Barcelona no.
Pues ya tocaba. Ahora estaba contando que nosotros en este informativo yo puse esta canción del lunes a viernes la temporada pasada porque me parece uno de los grandes temas que se ha compuesto en los últimos años. No sé vosotros si también lo vivís así. ¿Cómo fue vuestra reacción cuando visteis que teníais un tema como Colors?
Pues la verdad es que es una canción que Eric ya había escrito hace como 10 o 12 años o algo así, pero en diferentes formas. Cuando la escribió él era nada más él y su guitarra, y la había grabado así. Y cuando me la tocó a mí, cuando nos conocimos en el 2017, me acuerdo que, o sea, la primera vez que la escuché dije, sí sabía que era algo especial. Y luego cuando la grabamos con la banda, la verdad no sabía que el mundo iba a reaccionar así como reaccionaron. O sea, ya sabía que era canción buena y me encantaba a mí, pero todo lo que pasó con esa canción fue una sorpresa y pues la verdad es que cambió la vida de nosotros y cambió la dirección de la banda, y todo lo que pasó después de eso fue por esa canción.
Sí, porque además de esa canción el álbum funcionó también muy bien. Decía que era uno de los debuts discográficos potentes de los últimos años. De hecho fue nominado al Grammy como nueva banda del año, y hacéis un tipo de música que podríamos describir como un tipo de soul que nos suena a música de hace unos años, pero a la vez con toques modernos.
Sí, claro, la idea con la banda nunca era hacer música que suena vieja o que suena vintage o lo que sea, pero la verdad es que es la música que nos gusta mucho a nosotros, pero queríamos tener un sonido que escuches la banda y no sabes, o sea, es del año, o sea, de los 70, de los 60s, o es de estos años, de estos días. O sea, eso es lo que me encanta a mí de la música, es cuando es así atemporal. O sea, no como que nunca, es música como que no está de moda, pero también nunca sale de moda. Es algo así, es como dicen en inglés, es timeless, o sea, temporal.
Es verdad, sí, es como un clásico ya, pero que suena bien también en nuestros días. Como decía, ahora venís a presentar un segundo álbum que también tiene canciones tan buenas como esta. More Than a Love Song, de Chronicles of a Diamond, vuestro segundo disco. ¿Cómo está funcionando el segundo álbum?
Pues todo bien. Era una experiencia bien diferente, porque cuando grabamos y lanzamos el primer álbum, o sea, no había nada de expectaciones, no nadie sabía, o sea, todo lo que pasó fue como sorpresa. Y había gente ya esperando y mucho presión así de o sea, no tener el álbum segundo, como dicen en inglés, el sophomore slump, que el segundo álbum que saques, o sea, o tener un slump, porque no te vaya, o sea, tan bien como el primero. Así es que ahorita que andamos de gira tocando esa música, no sé, a mí me encanta, y yo como ser fan de música, me encanta cuando oyes una banda y puedes oír como cambian de un álbum al otro.
Para que los oyentes se hagan una idea del boom que fue vuestra aparición, cuéntanos qué pasa el 7 de mayo en Austin.
El 7 de mayo en Austin es el día de los Black Pumas. El ciudad de Austin tiene un día que tenemos aquí designado para nosotros, de Black Pumas Day.
Tenéis el día Black Pumas en la ciudad de Austin, que es una ciudad grande de los Estados Unidos, en Texas. ¿Y por qué se decidió que fuera el día de los Black Pumas?
Austin es una ciudad muy especial para nosotros. Yo digo que, o sea, esta música, esta banda no hubiera pasado en cualquier otra ciudad en el mundo. Así que tenemos mucho amor así y la ciudad tiene mucho orgullo por nosotros. Y nos enseñaron por el alcalde así de Austin, nos dijo que nos iba a dar un día y aquí lo tenemos.
Porque además llenasteis estadios consecutivamente, ¿verdad? En Austin.
Sí, sí, aquí nos nos quieren mucho, nosotros igual queremos mucho la ciudad.
Muy bien. Ahora estamos en un momento de campaña electoral en Estados Unidos. En Texas también se habla mucho de política y aquí me viene muy bien una canción vuestra. They gain the most fame. It's like a race to the top because they want to be boss. They don't care who you step on as long as they get along. Nothing to play about. Politicians and my eyes. Políticos en mis ojos. Decís que los políticos intentan siempre convencer a la gente usando de vez en cuando mentiras.
Sí, claro, así es muchas veces con los políticos.
Vosotros vivís en Texas, aquí es un estado donde acostumbra a ganar, bueno, de hecho desde el 76 que gana el Partido Republicano, Donald Trump está haciendo una campaña muy fuerte anti-inmigración y vivís justo en la frontera con México. ¿Cómo estáis viviendo esta campaña electoral para las elecciones del 5 de noviembre?
Sí, pues ayer voté y me fui a votar. Eso es una elección muy muy importante porque ya vimos por 4 años lo que pasó cuando Donald Trump era el presidente y sí nos da miedo porque todo el miedo que de lo que hablan de su partido, de Trump y su partido, todo lo que hablan y antimigración y varias cosas así, lo que hacen las reglas que están haciendo así para los cuerpos de las mujeres y todo eso, es una cosa que sí nos da mucho miedo, pero la verdad ahorita lo que veo en muchas partes del mundo es así, que o sea, en el Estados Unidos casi estamos mitad y mitad, así gente que les gusta las ideas de Trump y gente que no es, y pero yo veo que también en varias partes del mundo también está pasando eso, o sea que todo se está yendo muy, muy fuerte para la derecha y ojalá con esta elección podemos cambiar eso.
De momento, a escuchar la música, que será como previo al resultado de las elecciones. Ya has dicho que ya has votado, así que vienes con los deberes hechos. Muchísimas gracias por atender nuestro programa, Adrián Quesada, guitarrista y productor de Black Pumas, que tocan el 2 de noviembre a Barcelona, al Club Sant Jordi. Un abrazo y muchas gracias por atendernos.
Ok, muchas gracias por la invitación y ojalá nos vemos ahí en el Sant Jordi. Okay.
És dilluns i els dilluns passen dues coses. Per una banda, que tenim nova vinyeta, és del CAP aquesta setmana, la trobareu a la nostra pàgina web, ja sabeu que l'heu de completar, i també que acostumem a tenir secció d'esports. Com que avui hem parlat molt d'esports, la Marta Bosch la saludarem demà. I ara, moment transcendental del dia. A un dia dilluns 28 d'octubre que li queden només 12 minuts i ha arribat el moment de saber qui és avui la nostra oient misteriosa, qui ens ha estat escoltant des de les 10. Esperem que molta gent, però n'hi ha una que li hem de fer una pregunta. I és una persona a qui admirem, és la nostra companya, la periodista Neus Bonet. Bona nit, Neus.
Bona nit, Manel, com esteu?
Molt bé, molt contents de tenir-te aquí i saber que aquesta nit estàvem fent el programa en part també per tu. A veure, la primera pregunta és obligada. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Buf, n'he après moltíssimes. He après, Manel, sobretot com és el to pausat i reflexiu, no?, que feu en un informatiu de ràdio, perquè a mi sempre m'ha tocat fer matins o nits. Llavors, nits matinades, però la cadència de la veu, això, en funció de l'hora que es fa l'escolta, una cosa que té molta importància per mi, no? per integrar tot allò que s'explica. Els ritmes mai són iguals en un moment del dia que en un altre, o com la música ara mateix o les sintonies acompanyen la teva veu, no? Un ritme molt ad hoc a l'hora, no? Enfront d'altres consums d'àudio, no? Una petita reflexió també per no oblidar que l'escolta lineal encara encara existeix. I he après moltíssimes coses, Manel.
Que
moltes.
Bé, que bé, doncs ens n'alegrem molt i que les detectis també, perquè hi dediquem a vegades esforços i penses, ostres, no sé si la gent se n'adona, però crec que sí, que finalment sí. Això s'acaba detectant. Escolta, Neus, és una setmana, jo deia la presentació, que deus estar en un d'aquells moments vitals que té un abans i un després. Aquesta és la teva última setmana treballant a Catalunya Ràdio. Com et sents? Et jubiles?
Mira, estic en un dragon cant d'emocions, perquè és veritat que tanco una etapa d'una sistematització de la feina, però que trobaré moltíssim a faltar els companys, molt, moltíssim. I ara estic en aquesta sensació d'anar-me com acostant, no?, a un penya-segat i veure com serà, no la caiguda, perquè no tinc sensació de caure, però sí de canviar, no?, de canviar un ritme de vida que m'ha acompanyat durant 44 anys de la meva vida. I és una mica vertigen total. Sí.
Clar, després ja ho explicarem, perquè no sé si et deixarem jubilar ben bé del tot entre tots plegats, però llegia que fa 44 anys que fa ràdio.
Sí, sí.
Si Neus, si mires enrere, què trobes que destaca i què hi trobaries a faltar en aquests 44 anys, si és que hi trobes a faltar alguna cosa?
No sabria dir que trobar a faltar potser més temps, no sé, a vegades, eh? Ja. Vaig començar a l'altra part de la ràdio, escoltant-la molt, amb els meus germans ens llevàvem de matinada per estudiar i sempre hi havia la ràdio posada a casa, i després mai m'hauria imaginat que estaria a l'altre cantó fent ràdio, i suposo que trobaré molt a faltar el micro, però no sé què puc trobar a faltar, perquè he tingut una vida, no em puc queixar gens ni mica, molt plena. He estat en mitjans privats, he tingut el privilegi de treballar als mitjans públics amb tot el talent que hi ha en aquesta casa, Catalunya Ràdio, i em sento molt privilegiada en aquests moments. Aquesta sensació de vertigen també la provoca això, no?, d'haver pogut treballar amb tantíssima gent i he après moltíssim. Tu ara deies, què hem après? O he après d'això, de coses que no se m'haurien ocorregut mai, de companys que han tingut idees radiofòniques brillants, de coses que jo mai no faria, que les faria diferents. Tot és un aprenentatge de tothom, de veritat.
Clar. Tu vas començar a Reus, a la ràdio,
sí,
va ser la primera?
Sí, a Ràdio Reus. A Ràdio Reus, i el meu primer horari, imagina't, va ser de 2 a 7 de la matinada.
Ostres, però, sí que va, sí. Vas començar,
sí,
bastant forta.
Sí, els horaris no m'han acompanyat mai, no m'han acompanyat mai. No, però que va ser un aprenentatge. A la ràdio local aprens moltíssim, perquè aprens de tots els processos productius, i ets tu mateix que t'ho fas tot, per dir-ho així, no? Perquè no hi ha els mitjans. Jo recordo el primer dia que vaig trepitjar Catalunya Ràdio, que vaig pensar, mare de Déu, senyor, on t'has picat? Això és molt gran, això ve molt gran, bonet, això ve molt gran, perquè era, bueno, una estructura que jo no havia tingut enlloc. Després t'adaptes i veus que pots funcionar i que pots integrar-t'hi. Vens d'una escola en què ho has de fer tot, tindria de sortir al carrer, buscar la notícia, arribar a redactar-la, emetre-la, etcètera, etcètera. I moltes vegades fent de tu mateix de tècnic. Mm-hmm. Però són molt bons aprenentatges. Sí, sí.
Quan veus l'evolució que ha fet el mitjà, no sé si et sembla que ha canviat molt o que no ha canviat tant, perquè la ràdio té aquesta cosa que jo no sé fins a quin punt, de vegades em sembla que ha canviat moltíssim i de vegades penso, doncs no és tan diferent l'essència, i encara no he arribat a una conclusió, jo. Tu quina has arribat?
No, jo crec que tampoc he arribat a cap conclusió. El que sí és que moltes vegades, donant classes, no?, els alumnes no escolten allò que diuen la ràdio lineal, no? Els boomers ja no a vosaltres ja no us escoltem, però en canvi són capaços d'estar una hora o més d'una hora escoltant un podcast. Per tant, l'àudio no s'ha mort i, per tant, la ràdio no s'ha mort. I les audiències, encara que els sistemes de metratge, de mesurament, no siguin els millors, el que sí ens diuen és que la gent continua escoltant la ràdio, que s'incorpora gent jove també, i que la gent escolta ràdio, perquè hi ha moments en què la ràdio et permet, doncs, això, escoltar-la i crear-te tu les teves imatges auditives, i quan em diuen, no, és que la ràdio es morirà, està morta, doncs no està morta. S'escolta d'una altra manera, i no s'escolta possiblement quan nosaltres la matem, però s'escoltarà igual. I es continua escoltant igual, i les descàrregues que nosaltres mateixos dintre de la plataforma del 3CAT podem anar veient és que la gent ens escolta, no? I llavors, per mi, la ràdio no, no, no està morta. No he arribat a cap conclusió de si es morirà un dia o no, perquè des de que vaig començar tothom l'ha matada. No? El vídeo havia de matar la tele, la tele havia de matar la ràdio i no.
I de moment aquí estem. I de moment aquí estem, sí. Això sí, en etapa de jubilació, però deia que serà difícil que et deixin jubilar. D'entrada, fa poc has estat escollida com a presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, per tant, això ja és una feina important. Crec que et faràs un tip, o te n'hauràs de fer, o te n'hauries de fer, si tots tenim bon criteri, de recollir premis. De moment hi ha el Premi Ofici de Periodista 2024 que atorga el Col·legi de Periodistes, d'on has estat de gana. I jo et vull dir, en nom de tot l'equip del Catalunya Nit, que has estat un referent, que valorem molt el to, l'ètica i la teva trajectòria a la ràdio, i que trobarem moltíssim a faltar, tot i que sabem que estaràs a prop.
Jo també us trobaré moltíssim a faltar, i si mai us puc ajudar amb res, ja sabeu on trobar-me, i que tu tens en el teu equip gent amb la que he treballat molt de temps, la Natàlia Ramon, el Sergi Molero, amb qui he coincidit en etapes que no eren a Catalunya Ràdio, gent amb la que ens hem anat trobant en llocs diferents. He après de tothom i amb tothom, i d'això n'estic molt orgullosa, i del Premi Ofici de Periodista encara més, perquè ni me l'esperava ni ho hauria somiat en la vida, perquè no he estat una persona, com en el teu cas, Manel, que has estat corresponsal o que has estat al peu del carrer, però sí que he fet la meva feina com he pogut per defensar el nostre ofici, cosa que continuaré fent, és a dir, em jubilo d'una etapa professional i d'una sistematització de la feina. No em jubilo de defensar els mitjans públics, no em jubilo de defensar la igualtat, no em jubilo de lluitar contra la precarietat, això no ho faré mai. I m'emporto a tot l'aprenentatge, i sobretot l'aprenentatge humà, que aquest és brutal.
Jo encara penso que per ser bon periodista s'ha de tenir una sèrie de coses, i la qualitat humana també compta i suma. Ha estat un orgull i un plaer coincidir, encara que no hagin sigut gaires anys, però coincidir una bona etapa en la mateixa emissora. Una abraçada ben forta. Neus Bonet.
Igualment, Anel, moltíssimes gràcies.
Et posem l'última cançó del dia. Una abraçada.
Igualment. Gràcies.
Avui els hem presentat i entren a la llista del Catalunya Nit, Black Pumas, amb una cançó del disc que presenten aquest dissabte a Barcelona, More Than a Love Song. Your soul, 'cause life is more than a love song. It's more than a fantasy. Ens canten que la vida és més que una cançó d'amor, que pot ser dura de vegades, però que la música i la bona companyia ajuden a passar-la molt millor. I per això intentem oferir-vos totes dues coses, música i bona companyia, i per això també cada dia acabem amb algú que hagi tingut un gran dia, perquè ens deixa un bon regust alegrar-nos de les alegries dels altres. Tant de bo que demà tu també tinguis un dia rodó. I aquí ens trobaràs a les 10. Bona nit.
Bona nit, sóc en Víctor Partido, director del Molino, d'aquest nou Molino que ja ha fet, que ja ha encetat la nova singladura amb la nova programació, basada en músiques molt diferents, molt singulars, però espectaculars propostes, no? Com la Khalil Elzabar, Ayo o el Theo Crocker. La veritat és que estem molt contents, la rebuda ha estat molt bona, hi ha molta receptivitat per part del públic i els artistes, i això només ha fet que començar. Us emplacem perquè vingueu al Molino, i aquí ens trobarem. Bona nit, gràcies.